Això va, bona tarda.
Ja, però...
Bé, bona tarda. Recordar-vos que avui és l'última conferència que fem de l'any en aquesta sala, que la setmana que ve doncs, farem la clausura del primer trimestre, que ho farem en el Teatre Principal, també a les 6 de la tarda, i que allà doncs, presentarem un documental que és sobre Pau Casals, que es diu El Pessebre de Pau Casals i Joan Alavedra, i ens el presentarà l'Helena Dors, que és una de les realitzadores d'aquest documental. Això doncs, ho marquem perquè l'any que ve doncs, serà els 150 anys del naixement de Pau Casals. I segurament doncs, també farem alguna altra conferència relacionada doncs, amb aquest gran compositor. Bé, i com sempre, si no, no seria no oferir presentació als mòbils, si us plau. Silencieu-los, si us plau. I no us els oblideu després, eh? No us deixeu aquí, però silencieu-los, si us plau. Bé, i ara anem per la conferència d'avui amb la Cristina Sánchez Miret. Potser no necessita presentació perquè la veiem molt sovint als mitjans de comunicació, ja la coneixem, però bé, direm que és doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i és professora titular de Sociologia des de l'any 95. En aquests moments és professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, del màster oficial interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i del postgrau en Polítiques d'Igualtat de Gènere a la Gestió Pública. També és membre del grup de recerca interdisciplinari en Gènere i Desigualtats Socials. El seu àmbit de recerca és la desigualtat social en gènere i específicament relacionada amb el gènere, la classe social i l'estil de vida i la participació. Fora de l'àmbit universitari també participa en el Consell Assessor per la Reforma Horària. També l'Ajuntament de Barcelona participa doncs, en diverses taules i podríem anar seguint, perquè és un currículum immens, però el que ens interessa és la seva xerrada d'avui. També doncs, ja dic, la teniu molt vista, suposo, perquè doncs, escriu en mitjans d'empresa escrita i també participa en moltes tertúlies i en debats a la televisió. Avui la doctora Cristina Sánchez Miret ens parlarà de què ens fa desiguals, la logística de l'estructura social. Moltes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies per les teves amables paraules. Tinc currículum molt llarg perquè he fet 60 anys ja, o sigui que les coses es van acumulant, m'enteneu? Però vaja, estic encantada d'estar aquí i d'haver estat estudiant el que he estudiat perquè és una cosa que m'agradava abans d'estudiar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors acaba sent un privilegi poder-te dedicar a allò que t'agrada o allò que en principi sembla que hi tens una predisposició, si volem dir-ho així, és natural. A veure, avui parlem de desigualtats, d'acord? I em semblava molt interessant recuperar el concepte d'estructura social que és molt present pels sociòlegs i sociòlogues, jo soc sociòloga, llavors per nosaltres és com una idea bàsica del nostre aprenentatge, del nostre estudi, de la nostra manera d'analitzar la societat. Però que de fet, en el món del sentit comú, si jo fos només ciutadana, doncs difícilment o rarament o molt poques vegades sento parlar de l'estructura social. Per què? Perquè la nostra societat es focalitza molt més en veure les coses des del punt de vista individual, d'acord? En sociologia d'això se'n diu de l'agència. És a dir, la capacitat que tenim cadascú de fer coses o no fer-les, i això, si ho mirem des d'aquesta òptica, desapareix o acostuma a desaparèixer, no té per què, perquè són compatibles les dues mirades, la idea d'estructura social. La idea d'estructura social és, ja hi havia un economista alemany, que tan sols era sociòleg, Schumpeter, que ell deia que era com un autobús, que ja hi ha seients senyalitzats de primera, de segona, a més era americà, per tant hi havia de blancs i de negres, etc. Com són els llocs que reserva la nostra societat, no està escrit enlloc, però, i a més s'invisibilitza, però és una cosa que té molt de pes a la nostra vida. I des d'aquesta perspectiva és del que ens sembla interessant parlar d'estructura social. Anem per veure què és l'estructura social i com quina presència té, s'ha de parlar de desigualtat. Vosaltres estareu veient aquí que posa novembre del 2022 i direu aquesta senyora sí que fa ja no, del 2025 i encara no ha actualitzat res, us explico què passa. Per desgràcia, d'estructura social ara se'n parla molt poc. Les dades que us porto aquí, a més, ni tan sols, bueno, són de, com a mínim 20 anys les més bones que tinc, perquè ara ja no es fan anàlisis d'estructura social. Aquesta va ser l'última revisió que vaig fer. Els anàlisis d'estructura social, des de la meva perspectiva, són importantíssims per entendre desigualtat. I aquí teníem dues grans enquestes, quan dic aquí vull dir a Catalunya. Primer hi era l'enquesta metropolitana, que era àrea metropolitana i Barcelona, i vaig anar estenent el seu camp d'anàlisi fins a la regió 1 primer i després va passar a ser estadística oficial de Catalunya i eren dades de tot Catalunya. El 2001-2002, a més, que aquí jo us porto unes dades d'aquest anàlisi, es va començar un projecte a la Fundació Jaume Bofill, potser la coneixereu des del punt de vista d'educació, que surt molt als mitjans, quan es fa el PISA, quan tot el que són anàlisis al voltant de l'educació i de l'escola, però ara és més coneguda per això, sempre ha tingut una branca d'educació, però havia tingut una branca importantíssima de sociologia i anàlisi de desigualtat. Aquesta branca ara ja no hi existeix. L'últim projecte... Disculpeu. Em pensava que ja amb la picó m'havia menjat, però no, havia de sortir. Doncs, a la Fundació Bofill s'ha fet un dels anàlisis, antigament ja havien fet anàlisi sociològica sobre desigualtat, però el projecte més important és el que comença l'any 2001-2002, 20 anys, ja ho sé, sobre estructura social i desigualtats, que és un projecte, a més, que es fa anar a les llars cada any. I això, al llarg de 10 anys, es fa d'aquesta manera i es pregunta sobre les condicions de vida de la població catalana. Havien de ser 2.000 llars, vam tancar al final a 1.991 la mostra i més de 5.000 persones entrevistades. Són unes dades riquíssimes, però ara mateix, i sobretot perquè va passar primer la crisi 2007-2008 i després perquè va passar la Covid-19, seria importantíssim tenir aquestes dades actualitzades, és a dir, com és Catalunya respecte a com viuen les persones, no pel que trien, sinó pel que no poden triar. Quan parlem d'estructura social i desigualtats, parlem de que no hi ha llibertat de tria, que no hi ha llibertat d'opció, que no hi ha igualtat d'oportunitats, d'acord? I encara que les estructures socials costa molt que canviïn, ha d'haver-hi una revolució, o ha d'haver-hi un tipus de tsunami social, diem-li que a vegades és una guerra, a vegades és una altra cosa, perquè tinguin un canvi dràstic, i així i tot la majoria de vegades no canvien, o si no perduren, sí que hauríem de saber sobretot què ha passat amb determinats grups que vam detectar a començaments d'aquest segle XXI que tenien unes característiques determinades a Catalunya i que ara no sabem, podem fer hipòtesis amb tot el que ha passat, però no sabem exactament què són, on estan, quines condicions de vida tenen, què els passa. Molt bé, fet aquesta introducció, conceptes bàsics, diferència, diversitat i desigualtat. Es fan servir com a sinònims i no ho són, no ho són. És a dir, la desigualtat es construeix a partir d'una diferència o diversitat. Ja sabeu que ara parlem de societats diverses, de la importància d'abraçar la diversitat, en aquest sentit diferència i diversitat podrien ser sinònims, però en tot cas
el que ens importa des del punt de vista sociològic i des del punt de vista de les oportunitats de l'estructura social per poder-la assenyalar és quines diferències es converteixen en desigualtats. I això no és natural, és social. Cada societat construeix oportunitats diferents per als individus depenent del col·lectiu al que els assigna. I hi ha unes variables bàsiques que diuen uns eixos centrals d'aquesta estructura social. Per tant, la primera de totes és entendre que la diferència en ella mateixa podria ser neutra, socialment no ho és, quan té una recompensa social diferent. Això és la desigualtat d'oportunitats. I d'aquí surten les desigualtats i surten també les discriminacions. Aquí està més detallat, però jo vaig una mica així, m'ho passo una mica en diagonal, no us amoïneu perquè això ho podeu tenir, és una lliçó sencera, hi ha una part de teoria també de grups socials que no ens donarà temps a fer, però per si algú vol veure de quines teories depenen sobretot el concepte de classe, que és amb el que vull acabar, val la pena que si llavors li voleu fer una repassada, doncs ho tingueu, tot i que és molt esquemàtic, Com us deia, el tema central per parlar de desigualtats és diferència d'oportunitats socials. I això es veu amb diferència de tracte, formal o informal, diferència d'accés als recursos i béns socials i diferència de condicions de vida. Les grans anàlisis d'estructura social es fan parlant de condicions de vida. Per això us he dit que el Parc Catalunya, aquesta enquesta de la Fundació Bofill o l'enquesta metropolitana, parlava de condicions de vida, és a dir, com vius, arribes a final de mes o no, però també a quina escola van els teus fills, i què fas amb el teu lliure, i com és el teu horari, tens temps o no tens temps, tan falta, també si tens salut o no tens salut. És a dir, condicions de vida té a veure amb tots els àmbits, amb tot allò que som, com a ciutadans i ciutadanes, com a éssers que formem part d'una comunitat. I quan jo parlo de diferència d'oportunitats, sí que és important entendre dins d'una mateixa societat. I aquí em podeu dir, i quina és la mateixa societat? A ells podria ser-ho, però no és cert. En tot cas seria Catalunya, l'estat espanyol. Entesos? I és veritat que podríem fer un microanàlisi en el cas d'Arenys, però no crec que tots treballeu aquí, tots i totes treballeu aquí, perquè a més el sistema sanitari depèn d'una qüestió que passa a Arenys, etc. Hi ha tot un seguit d'elements que normalment tenen a veure amb el que ho estudiem modernament en països, en aquest cas països amb estat. Nosaltres som un país sense estat, per tant hi ha certes coses que podem analitzar en el conjunt de Catalunya, però altres no tenim hem de fer referència al que és el conjunt de l'estat espanyol, no per res, no per la comparança, sinó senzillament perquè les lleis, n'hi ha lleis que no produïm nosaltres, per exemple, i que tenen efecte directe en les nostres oportunitats de vida. Jo us ho explico perquè quan comparem, quan us dic diferència d'oportunitats, diferència de tracte, diferència d'accés als recursos i béns socials, diferències de condició de vida vol dir entre els que compartim una mateixa societat. També podríem escalar-ho a nivell mundial, entesos? Podríem estar parlant de manera globalitzada i també podríem fer aquesta comparança, però l'estructura social interessa sobretot aquelles persones que estem sota un mateix conjunt de lleis, que se suposa que tenim els mateixos drets i en canvi aquests no es plasmen o es plasmen de manera diferent en nosaltres per el que nosaltres anomenem variables d'estructura social. Aquí aquesta diapositiva acabo dient que la tendència és emmascarar l'existència de l'estructura social. De fet, la frase és cadascú arriba allà on vol. Depenent de l'esforç, a vegades fins i tot hi posem la sort, però difícilment entenem quan hi ha elements estructurals, elements bàsics, que fan que les oportunitats siguin diferents, o que sigui molt més difícil, o la motxilla que es porti sigui molt més pesada per aconseguir determinades coses. Per exemple, avui m'explicaven, encara hi ha gent que li és difícil pagar la matrícula per anar a la universitat. No a tothom li costa el mateix, potser perquè té uns pares o mares que ho fan, o senzillament perquè encara que ho facin no poden arribar, o perquè no té pares o mares que puguin fer-ho o vulguin fer-ho. Per tant, parlem de desigualtat i parlem de diferència d'oportunitats socials, el que implica diferències en les condicions de vida. Crec que és importantíssim això. Perquè, fixeu-vos, quan jo estic tenint tendència a invisibilitzar l'estructura social i a pensar que cadascú arriba allà on vol, també tenim tendència a pensar jo trio el meu estil de vida. Hi ha gent amb diferents estils de vida. No es pot confondre l'estil de vida amb les condicions d'existència. I de vegades són el mateix, i de vegades tries l'estil de vida que et deixa les teves condicions d'existència. Sí? Però, per exemple, als anys 90, que és quan jo vaig començar a estudiar, bueno, no una mica abans, però quan vaig començar del segle passat, vull dir, vaig començar a estudiar l'estructura social catalana, analitzant, hi havia indicadors que feien servir per dir si eres ric o pobre, per exemple, si tenies un iot, d'acord? Sí, més antigament era si tenies més d'una tele. Entesos? Això és estil de vida, enteneu? Ja està relacionat amb condicions de vida, perquè ha de poder-la pagar. Però el poder-la pagar no depèn només de tenir diners, sinó de quines altres coses deixes de comprar i potser la tens. Jo, quan vivia amb un meló, jo visc a Martorelles, soc de Martorelles, però em vaig casar i em vaig anar a viure amb un meló. Jo vivia al costat d'un bloc de pisos que jo crec que eren pisos de, jo no sé si arribaven a 60 metres quadrats. Hi havia un senyor d'allà que tenia un dia, surto i veig un BMW com el del James Bond, l'última pel·lícula del James Bond, i jo dic, oi Ferran, dic, com que el meu home tenia botiga, la meva cunyada també, clar, ho saps tot, m'enteneu? Doncs llavors dic, Ferran, què és aquest cotxe? Fins i tot jo m'hi vaig fixar, que no sé mai quin cotxe és d'aquest, i diu, se l'ha comprat el veí i tal, i dic, no fotis, bueno, no fotis, no, això no està ben dit, m'enteneu? Era curiositat sociològica, era sorpresa sociològica, vull dir, d'acord? Perquè clar, el pis que tenia aquesta persona no quadrava amb l'estil de vida de tenir un cotxe com aquest, que era molt maco, les coses com siguin, es feia mirar. Jo no sé si hagués pogut entrar i sortir, però aquest és un altre tema. No, però era preciós allà aparcat, entesos? Doncs clar, no podem fer-ho per l'estil de vida, tot i que a grans trets està relacionat l'estil de vida que tenim amb les condicions que tenim d'existència. Però ara estic passant com una mica el resultat. Una altra qüestió bàsica quan parlem d'estructura social és si hi ha una o moltes desigualtats, perquè hem començat dient que som diversos, no? Que hi ha diferències, però hem de saber quines diferències són les que generen desigualtat. I hem de tenir molt clar que nosaltres som el resultat de la cruïlla de diferents dimensions d'estructura social. És a dir, una d'aquestes, la més important, és sexe-gènere. Som homes o dones, això ja ens situa en un paquet de condicionants socials diferent a homes i dones. Si ho he de posar en positiu i negatiu, els homes estan al positiu perquè la societat els hi diu i així els hi mostra i els ajuda, entesos? No perquè jo pensi que els homes han d'estar al positiu, i les dones estem en el negatiu, en la part de la discriminació. Si parlem d'edat, els joves estan en el positiu, la gent gran està en el negatiu, torna a ser una altra variable, un altre eix d'aquesta dimensió. L'origen geogràfic ètnia, us explico perquè aquí posem origen geogràfic ètnia. Els països anglosaxons parlen directament d'ètnia raça, entesos? Nosaltres no, perquè nosaltres té a veure, fins ara ha tingut a veure, amb nascut aquí o vingut de fora, entesos? En algun moment, i les segones generacions, si voleu. Per això parlem d'origen geogràfic, nascut a Catalunya o no nascut a Catalunya. I això, a més, ha estat una variable important. Vaig anar a l'Ateneu Barcelonès la setmana passada i parlàvem de la immigració, del boom immigratori dels anys 50 fins als 70, de més d'un milió de persones, que va venir un milió i mig de persones que va arribar a Catalunya. I el que això va significar, és a dir, que l'origen geogràfic per nosaltres no només és parlar d'estrangers, és parlar de tots els moviments migratoris que Catalunya ha patit al llarg dels anys. El tema de la religió, que aquí encara, aquí us he posat totes, les del món, les que normalment es fan servir. El tema de la religió, aquí encara no és una diferència significativa, dic encara no sé cap a on evolucionarà. Però ara té cert sentit, perquè a finals dels 90 tots els nous tipus de migrants que van venir d'altres països també venien amb una religió diferent. Però si jo us parlo d'Irlanda ho entendreu de seguida. A Irlanda hi ha una gran diferència d'oportunitat a la comunitat que és catòlica i la comunitat protestant, per la guerra, per tots els problemes que han tingut. Entesos? Irlanda del Nord. Però també ens podria passar, per exemple, no, en el cas de Sud-àfrica no es barrejava religió, en alguns aspectes sí, però en tot cas es barrejava sobretot ètnia, es barrejava la raça, el grup al que es pertanyia. El tema de les discapacitats, que sempre tothom se'l deixa, sempre tothom se'l deixa, però el tema de les discapacitats és importantíssim, eh? La diversitat funcional, si voleu dir-ho d'aquesta manera, que és com ara es posa l'etiqueta, però és la idea de que hi ha persones que ho tenen molt més difícil perquè tenir algun tipus de... o que la societat t'etiqueti amb que et manca algun tipus de capacitat que la majoria de la gent té, fa com si caiguessis en un sac, com si totes les discapacitats fossin teves. És a dir, per exemple, hi ha un munt de gent que podria treballar tranquil·lament de comptable, etc., o d'una altra feina que no requereixi mobilitat, i el fet de no tenir mobilitat moltes vegades és un impediment per entrar al mercat laboral. I no té sentit, per determinades feines sí, però per altres feines no. I per últim, la classe social. La classe social és tema central de la sociologia. La classe és com els altres són més evidents, perquè a més els pots identificar, per dir-ho d'alguna manera, més fàcilment, no sé si dir a ull nu. La classe social és una de les branques fonamentals de coneixement de la sociologia. I la classe social, malgrat que no és un invent de la sociologia, és a dir, els antics romans parlaven de classes per parlar dels seus ciutadans, per classificar els ciutadans romans, doncs la primera teoria de quina funció tenen les classes, com es construeixen, per què serveixen, és de dins de la sociologia, un dels considerats pares de la sociologia, que no era sociòleg, era un economista, que era Marx, d'acord? Karl Marx. Doncs, per tant, nosaltres som alhora dones, per exemple, jo soc dona, de 60, més de 60, perquè ja he fet l'aniversari, estic pesada amb això, és que és de l'agost, eh? Llavors, clar, suposo que em vaig fent a la idea, doncs, jo estic encantada de fer anys, eh? Però soc, diríem, soc gran, si volem dir-ho així, nascuda a Catalunya, en principi no tinc cap discapacitat reconeguda, tot i que no sé pas com baixaré aquestes escales, i la classe social, ara, gràcies. I la classe social, ara posarem un interrogant perquè ho farem al final, d'acord? Però tinc una determinada classe social. Per tant, en alguns d'aquestes dimensions puc tenir avantatge i en les altres desavantatge. I de vegades tots són desavantatges, per dir-ho d'alguna manera. Si ets dona, si ets vella, si ets vella amb B baixa, si ets dona, vella, nascuda fora, amb un color de pell diferent, amb, per exemple, amb sordesa, la religió em dic que aquí no funcionava, per tant no dic res, i la classe social, per exemple, no tens ni papers de ciutadania, d'acord? Doncs tens un greu problema en aquesta societat. Independent del que siguis, independent del que sàpigues, et serà difícil segurament arribar a fi de mes. D'això parlem quan parlem d'estructura social. És a dir, les oportunitats que tindràs seran menors. Però no només per una qüestió econòmica. També, abans m'ha ajudat a pujar un metge, espero que també m'ajudi a baixar després del que diré ara. Però no em facis caure, també... També tens menys oportunitats quan vas al metge. Entesos? És a dir, la nostra societat que ens classifica amb què ens toca i què no ens toca, què ens mereixem i què no ens mereixem. I direm, jo no. Mentida. Quan mirava molt les notícies, tota la família, vull dir que es dinava una hora quan jo estudiava a la universitat, per exemple, d'acord? Estàs mirant moltes les notícies i diuen, estàs menjant, xerrant, el que faci falta, no hi havia mòbils encara, eh? No hi havia mòbils, ni tablets, ni coses d'aquestes. I diuen tot d'una, estàs ximat? I diuen tot d'una, s'ha estimbat un autocar. Uf, tothom, ai, a veure què ha passat, primer a on, si és de prop, si no sé què, i si són criatures, llàgrima avall. Si és gent gran, doncs, Bueno, doncs ja també hem fet la seva vida. Llàgrima potser, però aquesta cueta, si no la diem, la pensem. Perquè és el que hem après a pensar. La meva iaia deia, quan li vam dir, dèiem, iaia, com és que no vas al consenso aquest? I deia, no, és per matar vuelos, era valenciana, és per matar vuelos. Si no es moren d'una fartera, baixant de l'autocar. Això és broma, tanco parèntesi. Fem aquestes coses. Però clar, si és la nostra iaia que ha marxat de viatge o ha anat a l'inserçó, ostres, ja no ens fa tanta gràcia, m'enteneu? Però tenim tendència a fer això. Posem-ho en una altra circumstància. Jo que sóc de Martorelles i pujo a Girona a fer classes, jo la peseta aquesta, jo no sé la de quilòmetres que hauré fet. Ara no sé si és perquè m'he fet més vella, ja no ho veig, però al començament que hi havia aquells rètols, que era un triangle en el vidre que posava compte bebè a bord. I jo deia, em posava histèrica, jo deia, i a mi què, em poden passar per sobre? Perquè tinc 30. M'enteneu? Però ho normalitzem, perquè nosaltres acabem donant un valor, això se'n diu estatus, entesos? Un estatus diferent segons el que hem construït socialment. I és molt important que tinguem clar que és a partir del que hem construït socialment. Mireu, una de les coses que més costa d'entendre és que trobaríem tribus, no sé, ja no sé si en trobaríem alguna, però a l'Amazones potser encara en queda una, no contaminada, allò que dèiem per l'home blanc, entesos? Doncs que si la canoa s'enfonsa, el primer triomf tira les criatures i salven el més vell o la més vella, perquè té el coneixement. I llavors això és el que és provat en aquella societat. No és millor ni pitjor que la nostra, a nosaltres ens ho semblaria, perquè sempre que comparem cultures, com que hem normalitzat lo nostre, pensem que lo nostre té més lògica. Per què té més lògica que sigui més important que es quedi una criatura petita, que no que una persona gran marxi? Perquè pensem que l'únic que existeix és la vida aquesta, enteneu? I perquè donem molt de valor estar aquí. Però a més ara que no hi havia manera que hi haguessin criatures ni abatzegades, doncs encara tenen més valor les criatures. Així ens estan sortint, però això és per un altre. Això és per un altre dia. No em desvio, que si no tindrem problemes. Som-hi. De totes aquestes variables, heu de pensar que sempre està construït socialment, sempre. O sigui, aquestes són les variables bàsiques de l'estructura social, d'acord? Sexe. És sexe-gènere. És sexe-gènere. Què vol dir? Que no veiem mascles i femelles. Hem construït una idea d'home i una idea de dona, que és la relació entre el sexe biològic i el sexe social, que és el gènere. És a dir, com ha de ser una femella en aquesta societat, com ha de ser un mascle en aquesta societat. Però no diem això, i ara mateix ho estic dient i dieu, mare de Déu, ara parlar com si parléssim de gallines o dels porcs ara que estan de tan mal dia, pobres. No, és que nosaltres hem construït aquesta idea del que és un home i el que és una dona. Entesos? L'edat igual. No només parlem d'edat, parlem de cicle. I nosaltres donem diferent valor ara, a 50 anys enrere, a cada una de les edats que vivim. Té a veure amb l'esperança de vida, té a veure també amb com vivim, amb quant dura la feina, quant no dura, què significa estar jubilat o jubilada o no. És a dir, tot això forma part del nostre cicle de vida. I no és 30, és el valor que té els 30. Sí? Amb joves es veu claríssimament, també es veu amb gent gran. Amb gent gran jo diria que hem anat en positiu, perquè cada vegada hi ha més gent gran amb bones condicions de vida. I amb això vull dir biològiques o de salut i econòmiques. D'acord? I això és molt important a la nostra societat, perquè també té els seus valors socials. Premia el que premia, reconeix el que reconeix. Però en el cas dels joves és claríssim. Mireu, jo feia classes a la Pompeu Fabra amb un màster internacional, que hi anava cada dos anys, i cada dos anys em tocava. Bé, hi anava cada any, però feia estructura social i cada dos anys em tocava fer joventut, d'acord? La variable edat, diríem, però que bàsicament era joventut. I cada vegada que preparava la definició, l'anava eixamplant. Cada vegada ser jove durava més, d'acord? Que jo vaig pensar, si t'hi estàs més en aquest màster, un dia t'atraparà la definició i estaràs tan contenta, o sigui, hauràs anat posant anys, però entraràs al paquet de joves. Per què? Doncs perquè cada any, cada vegada era més difícil que marxessin de casa. I les ajuts, a més del govern, anaven canviant la tradició. A Europa no. A Europa, la majoria, 20 anys, se n'acabaven i com a molt a 25. Aquí estàvem a 35 fins a 39, n'hi ha que s'han allargat. Clar, llavors la gent s'ho creu, que ja està bé. El meu pare tenia 70 anys, pobre, perquè li vam treure la mania i deia, m'he trobat, i no sabia el nom, evidentment, i li deien, però a veure qui era, un xicot com ara jo. Un xicot com ara jo era el que en tenia 40 i ell en tenia 70. Però no estic parlant d'això, estic parlant de com ens hem acostumat a que com que jove no era només una determinada edat, era una manera de viure. No haver marxat de casa, no tenir criatures encara, potser no haver trobat feina o no tenir feina estable, m'enteneu? Això és la construcció social dels conceptes. Anem, el d'origen és haver nascut aquí o haver nascut fora, bàsicament. Amb un interrogant important. A Catalunya és molt important parlar de segones generacions i de terceres generacions. Tot això ho veiem relacionat amb el català, per exemple, amb la llengua. Quina és la teva llengua, quina és la llengua que parles. I tot això basa que es polititzés de la manera en negatiu que s'ha polititzat ara. La llengua sempre ha estat polititzada, evidentment, però era una qüestió fonamental. Però també era una qüestió fonamental per veure si realment en l'estructura social havíem pujat o no havíem pujat. És a dir, si el fet de venir de fora havia fet que no poguessin ascendir socialment parlant, d'acord? Les seves condicions no haguessin pogut millorar. Aquest era un dels interrogants principals d'aquests estudis que us he anomenat. I per últim, el cas de les discapacitats sempre s'escapa, i això no està bé, fins que vam fer el 2011 la LISMI, la llei, d'acord? Que sabeu que sempre quan fan una llei fan un estudi exhaustiu de quina és la situació. I a partir d'aquí vam començar a fer aquest estudi, cada vegada s'ha anat espaiant més i tenim menys informació, però com a mínim es va fer una radiografia prou important de què passava amb les persones amb diferents tipus de discapacitats. Per què dic que s'escapa? Perquè quan fem anàlisis d'estructura social, i ara ho veureu quan us parli de classe social, que és el concepte amb el que m'agradaria que ens entretinguéssim una mica, fem grans projectes de dades. Llavors, el marge d'error de les estadístiques sempre és més, menys, 2,5, i ja es considera bé, fins a 5. La majoria d'aquests col·lectius no tenen representació en les grans enquestes. S'han d'anar fent projectes específics d'anàlisi, que sí que n'hi ha, però clar, no és el mateix que poder fer aquesta radiografia. I per últim, la classe social. Mireu, la classe social és importantíssima, és molt important, eh? I sé que tots i totes en algun moment heu dit, bueno, què et sembla de classe alta, o es pensa que és de classe alta, no? Potser perquè han comprat un cotxe nou, o potser perquè ho veieu que ara van de viatge no sé on. És un comentari que fem servir, però tenim un embolic força important del que això significa. I si a mi em preguntéssiu, amb totes les anàlisis que hem fet, la classe social és la més definidora de les teves oportunitats de vida, de les teves oportunitats socials de vida. La segona per mi és el gènere. Classe i gènere és un tàndem que defineix moltíssim, moltíssim, moltíssim a on et situes. Amb una salvetat important. Si no tens papers, no tens ciutadania, per tant no és res. Estic parlant del conjunt central de la població que en principi és reconeguda per l'Estat. Com passa a tot arreu, si us ve un biòleg, una biòloga explicant no sé què, potser us diu que tots són flors i violes, mentida. Sempre hi ha teories oposades, la ciència és això. La ciència és fer preguntes, fer hipòtesis i explicar de vegades de manera diferent i de vegades de manera igual què passa amb l'objecte d'estudi que tens. En el cas de les classes socials no hi ha una única teoria. Hi ha dues grans corrents, el marxisme i el weberianisme, d'acord? Que han arribat fins avui, Max Weber i Marx, i Karl Marx. Però el cert és que és igual. O és igual, no és que sigui igual, no sé com anem de temps, Mercè, però si he d'explicar les teories no ho farem. No és que sigui igual, però jo us explico quina és la síntesi entre les teories. I si voleu un dia us explico classes socials, perquè la meva tesi doctoral va ser d'això, i a mi m'entusiasma explicar-ho, I més quan no està de moda. La classe social, el primer que hem d'entendre, ara ja ho sabem, ha costat molt i hi ha hagut discussions molt llargues, penseu que estem parlant del segle XIX, la primera teoria de classes, la de Karl Marx, entesos? Imagineu, hem passat tot el XX i ja estem al XXI. Hi ha uns elements que són claus per entendre què és la classe social. La classe social te la dona la feina que fas. La feina que fas. Entesos? El que et reconeix el mercat. I és molt important fer-ho en un lloc determinat, perquè no és el mateix ser metge i metgessa aquí que als Estats Units. No és el mateix. Entesos? Les condicions són diferents. O ser paleta, o ser alguna altra cosa. La primera qüestió és aquesta. Jo no sé si quan jo us he posat quines són les dimensions de l'estructura, algú no m'ha trobat a faltar al nivell educatiu. Això ho fan molt els americans. Els americans parlen molt del nivell educatiu, i déu-n'hi-do els anglesos, tota la variant anglosaxona. Però jo us dic una cosa que l'entendrà tothom. Sí, jo tinc màster, doctorat en filosofia, però treballo de caixera al Caprabo, sóc classe treballadora, amb un gran capital cultural, no el nego, i també dona determinades oportunitats tenir-lo. Per exemple, bueno, i això crec que et fa entendre la lletra petita del banc, d'acord? Però tens més probabilitats de poder-la llegir i potser entendre. Però ets classe treballadora. Crec que això és importantíssim que ho tinguem clar. I és, per tant, la teva classe social te la dona la feina que fas. Però no la feina entesa com les capacitats que demana aquella feina per poder-la fer. És l'estatus social de la feina que fas. I en això hi està relacionat les condicions d'aquella feina. Des de l'horari, el sou, a totes les els condicionants que parlen de feines diferents amb resultats diferents pel que té a veure amb l'estatus. Aquest és el primer tema. Sí? El segon, ja us he dit, és fonamental. Si nosaltres volem entendre què fa la població, per què viu com viu, hem de saber classes socials. Però no la podem definir de qualsevol manera. I el més habitual no és només fer-ho amb el nivell educatiu, també és fer-ho amb quants diners tens. Aquesta és l'altra. Jo que vinc d'una facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, resulta que allà els meus alumnes, la feinada que tinc, perquè entenguin que no són diners la classe, i estan relacionats. Quan jo parlo d'estatus, parlo de poder. I en aquest món tenir diner és poder. Però hi ha una cosa que l'entendreu de seguida. La majoria de persones, ara no sé si heu comprat loteria. Jo en compro. Jo ara n'he de comprar. Entesos? La majoria dels que els hi toca la loteria, i si ens toca a nosaltres espero i desitjo que no sigui el cas, al cap de 5 anys són més pobres del que eren. I això són estudis que s'han fet a tot el món. Entesos? Per què? Perquè els diners no és només diners, és un capital que té a veure en què formes i en quin lloc ocupes de l'estructura social en el moment que et toca. I normalment, quan més a baix s'està de classe social, més fàcil és que t'empobreixis més ràpidament al cap de 5 anys. És a dir, que fins i tot tinguis deutes. Estem parlant d'això. És de vegades com un regal enverinat. Per què? Perquè no entenem quina funció té els diners, o no entenem, no entenem sobretot, quina funció té la nostra posició en el mercat. Per què és important la posició? Escolta, que jo vull que em toquin tots els diners que sigui, si me'n toquen cada setmana, escolta, serà molt difícil que m'arruïni. També potser, tot ho pots aconseguir. Però quina és la gràcia, o quina és la força? La gràcia no és el poder. La paraula de Weber seria el poder de mercat que et dona la feina. Que t'assegura unes determinades condicions d'existència. Perquè tens uns ingressos regulars i una seguretat de mercat, deia ell. Quan més seguretat de mercat, classe social més alta. Quan menys seguretat de mercat, més baixa. Sí? Enteneu la idea? Marx deia, feia una diferència entre propietaris dels mitjans de producció i propietaris de la força de treball. Propietaris dels mitjans de producció no vol dir tenir un pis, a no ser que facis hachís o el que es fa, com es fa això? Què és el que es fa? Què és el que... La Maria, això, ara m'he equivocat, ara deia la planta i no sabia què era. Doncs, a no ser que l'utilitzis per fer Maria, doncs llavors això podria ser. Però no és les teves propietats, és ser propietari de la feina, que no treballar per un altre, d'acord? Dels mitjans de producció, de la feina que tu tens. És la diferència entre, un, per exemple, un fuster que treballi pel seu compte o un fuster que treballi per IKEA, d'acord? És a dir, això és fonamental per entendre-ho. I aquestes condicions i aquest estatus pugen a la mesura que és més difícil que t'intercanviïn, que et facin fora. Entesos? I Weber deia, penseu que era de tombant de segle, eh? Final segle XIX, principi segle XX. Marx havia dit, només propietaris dels mitjans de producció, classe burgesa. I per tant, classe dominant. Després fa una sèrie de especificacions, eh? Ho fa una mica més divers. I la resta només força de treball, assalariats, proletariat. I Weber diu, no, perquè tots els treballadors i treballadores, només parlaven d'homes, eh? Tots els treballadors, jo ho afegeixo, treballadors i treballadores no signifiquen el mateix pel mercat. Si tens nivell cultural, si estàs capacitat, sobretot de manera universitària, per la feina, tens una seguretat de mercat que no tenen els altres. I per tant, diu, no podem parlar de tots els treballadors i treballadores de la mateixa manera. I aquí és quan ens apareix la classe mitjana. Aquí és quan ens apareix la idea de classe mitjana, perquè seguim d'autors d'aquesta diferència que fa Marx parla del sistema dual, de classe dominant i classe dominada, en tots els modes de producció, és com ell explica el materialisme històric, és l'evolució de la societat, i llavors a partir d'aquí, en el cas del capitalisme, és burgesia i proletariat. I Weber diu no, el proletariat no és només un sac, hi ha categories diferents. I aquí és com arribem nosaltres a veure, això. Les classes socials de Catalunya. Classe, ara us explicaré per què surt això, eh? Classe mitjana propietària, classe mitjana assalariada, classe treballadora i no classificables. Això seria, a grans trets, tant l'enquesta metropolitana de Catalunya, comença l'any 85, i tenim dades fins al, si no m'equivoco, 2006, i el Parc Catalunya comença 2001-2002, perquè el treball de camp s'acaba encavalcant una mica, primers resultats 2003, i dura 10 anys en què cada any es va a les cases a fer les mateixes preguntes, perquè era una enquesta transversal. Aquesta és la classe social, aquesta és l'estructura social. L'estructura social, recordeu, són totes les dimensions. Aquesta és l'estructura de classe. És a dir, la nostra estructura de classe té, si penseu en una trama com l'Eixample, d'acord? Carrers de nord a sud i d'est a oest, doncs tenim un seguit de variables que són edat, origen geogràfic, capacitat, discapacitat i classe social. Sí? Això és l'estructura social. Tot això determina que tinguem cada un de nosaltres més o menys oportunitats. L'estructura de classes, que és aquesta que us estic ensenyant, que és l'última variable, els estudis ens diuen que és la més determinant de totes. Però això no vol dir que per ser dones siguem el mateix, tenint la mateixa classe social que els homes de la nostra classe social. Per què parlo només de classe mitjana propietària, classe mitjana salariada i classe treballadora? És això, això és el mapa de classes de Catalunya, d'acord? L'últim que tenim, any 2001-2002, de tot Catalunya, hi ha un exercici fet amb la metropolitana, però no sé si dir el més complet, però en tot cas és l'enquesta més treballada que existia en aquell moment. I no en tenim una de nova. No s'ha tornat a fer, no es fan aquests exercicis, ningú posa diners ara per fer tot això. I és importantíssim, com us deia, perquè hem passat la crisi 2007-2008, A la meva facultat d'Economia expliquen crisi 2008. Jo que sóc dona d'un botiguer, el meu home va dir el 2007, per Nadal, va dir, això se'n va fer punyetes, va dir una altra cosa però no la diré exactament, d'acord? Jo pensava, com que jo el Nadal em torna boja, jo d'això pensava, ja li agafa la crisi del Nadal, que sempre estem igual, tal, però tenia raó, se'n va fer punyetes, perquè va veure que no havia perdut clientela, però la clientela no tenia diners. No tenia els mateixos diners. Tu pots perdre clientela perquè se'n van a comprar al poble del costat, perquè han posat una botiga nova que té més gràcia que la teva, o els hi fa més gràcia. Però quan comença a passar això, que ve la mateixa gent i no els hi arriben els diners, dius alguna cosa està passant. Però si a sobre t'ho explica la Mireia de l'Òptica, t'ho explica la Montse, que li han quedat tots els cabrits, t'ho explica no sé qui, dius alguna cosa més grossa està passant. Doncs ens hem quedat sense veure això, però jo us faré unes hipòtesis d'on estan els grups socials ara, 2007-2008 i la Covid 2019, que ja sabeu que entre altres coses, el gran estat que tenim va deixar els negocis tancats i va cobrar els impostos d'aquells negocis que va tancar. Per tant, la cosa, a millor, no ha pogut anar de cap de les maneres. Però això no vol dir que no s'hagin augmentat les desigualtats, eh? Tot el segle XX, i això escolteu-me bé, perquè això és una discussió molt grossa. Però ja podeu dir que ho dic jo. Entesos? Que si algú no dius, bueno, la Cristina té la seva posada aquí. A tot el segle XX han augmentat les desigualtats, però no ho hem vist. I ara per un parèntesi us explicaré això perquè és molt important. I ha semblat que no. Per què? Perquè jo que sóc de poble, és veritat que els meus pares van passar de tenir un cotxe i de ser els únics del barri, potser que tenien un cotxe, un quatre llaunes, a cada casa hi hagués dos cotxes aparcats a la vorera, i a vegades tres, i semblava que tot era meravellós i que tot dava més. Però les desigualtats, recordeu que és una qüestió relativa. Té a veure amb el que més té i el que menys té de la mateixa societat, però respecte a oportunitats. No respecte a consum, no respecte a lleure. És a dir, una de les coses que ara està fent el pitjor miratge del que ens està passant és que com que ara tothom va a Cancún, bueno, que ja sé que està passat de moda Cancún, però jo com que no hi he anat encara, doncs jo estic com enganxada encara en Cancún, d'acord? Que tothom va, o tothom va, no ho sé, ara tothom se'n va a veure pobles de Nadal d'Europa, no? Que ara està de moda fer tot això, clar. Si tu penses 20-30 anys enrere, doncs no fèiem això. I dius, clar, és que ara, bueno, doncs les desigualtats han crescut. Deixeu-me que us ho expliqui amb un tema sagnant, mai millor dit. Els anglesos van analitzar els anys, el segle XX, van analitzar com després de la Segona Guerra Mundial havien evolucionat les desigualtats en salut, d'acord? I la idea era, perdoneu que tinc un gavet per aquí, doncs la idea era, cada vegada tenim un millor sistema de salut, i és veritat, sí o no, i a més tenim estat del benestar, que comencen a créixer després de desenvolupar-se, nosaltres no, eh? Nosaltres teníem el franquisme i per tant va venir als anys 80, però comencen a analitzar tot això. L'informe es diu l'informe Black. Doncs allà se n'adonen que sí que és cert que molta menys gent es moria als anys 70, es moria d'un atac de cor, el salvaven, i això és veritat, és a dir, si et donava als anys 50 no arribaves ni a l'ambulància, per dir-ho d'alguna manera, o no ho sé si hi havia ambulància, en tot cas era molt probable que t'hi quedessis, als anys 70 no, però se n'adonen que ha pujat la desigualtat. És a dir, la probabilitat de que et moris o no depenent de la classe social que tenies. Ah, amics i amigues. Aquest és el focus, aquest és per què estem parlant de classe social. Això és pel que estem parlant de desigualtats des d'un punt de vista sistèmic, estructural. I per això parlem d'estructura de desigualtats i d'oportunitats. Clar que hi ha la sort. Mira, jo, el meu poble, pobre, un que s'anava ben malalt, els quatre cantons, van tenir un accident i es van morir tots, el xofer, el d'això i tot, i a vegades que hi ha mala sort, això no depèn de com està millor el sistema de salut. Però sí que si tens un sistema de salut que se suposa que és universal, com tenim aquí, o en aquell cas, en el cas anglès era una mica diferent, eh? Com és que les classes socials tenien més quines classes socials, les classes dominants, les classes altes, si voleu dir-ho en aquests termes, doncs com és que tenien més probabilitat d'aprofitar tot el que havia avançat la medicina i, en canvi, les classes treballadores, el proletariat, menys. Aquests són els tipus d'interrogants que hem de posar a què passa. Avui s'està debatent, o almenys jo he sentit això quan baixava de Girona, el tema del Covid. Les persones de la Comunitat de Madrid que estaven tancades en residències i que hi havia un protocol que no va deixar que anessin, bueno, s'està esbrinant si era així, si no era així, si existia aquest protocol, si no podien anar, i això les va matar molt més, o va haver-hi molta més incidència que no pas a la resta de la població. És a dir, quan parlem d'aquest fet de que creixen les desigualtats, hem de tenir molt i molt present què implica que estem generant lleis o que tenim normes no escrites, no necessàriament només lleis, que fan que determinats col·lectius quedin privilegiats i uns altres no. I això és el que ens hem de fixar. Fet aquest parèntesi, tornem a la idea. Estructura. Estructura social. Diferents eixos de desigualtat. Sexe, gènere, edat, origen geogràfic, discapacitats, classe social. Estructura de classes. Les classes socials, que us deia. Quan tu fas anàlisi estadística, i aquí m'he quedat abans del parèntesi, quan tu fas classe, fas anàlisi de classes estadístic, que és el que fa tota Europa, és el que fa tota Europa a partir dels anys 60, que és mesurar a veure quines classes socials existeixen, m'he saltat totes les teories de classe i com s'han d'anomenar, per això us dic, si li dieu classe alta o li dieu classe dominant, entesos, i hi hauria altres maneres. La nomenclatura que nosaltres fem servir aquí, en tots els estudis que hem fet, la pionera és la Marina Subirats, aquí i en el cas de l'estat espanyol, el Julio Carabaña, fem servir la idea de classe mitjana, classe treballadora, no perquè no hi hagi classe dominant, que hi és, i no perquè no hi hagi el que s'anomena l'omplent proletariat, el proletariat, aquelles persones que ni tan sols estan en el mercat laboral, que no aconsegueixen estabilitzar-se en el mercat laboral. No és el mateix que està aturat, és diferent, És aquella idea d'aquest exèrcit de reserva que tenim, que viu en condicions infrahumanes. Ni uns ni altres en els exercicis estadístics surten, però existeixen. És a dir, cada vegada que es fa, i ara es fa, em sembla que ara s'ha de tornar a fer un recompte de quanta gent viu al carrer, no té casa durant, no sé si ho fan, no sé si és el novembre, és que no me'n recordo, em sembla que ho fan dues vegades l'any, doncs tot això estem parlant de persones que en un exercici estadístic mai surten, perquè es fa a partir del padró, d'acord? Es fa a partir del cens padró. I la classe dominant no surt per una raó ben diferent. Ara podria fer una broma, com que tenen tantes cases no saps mai on els enxampes, però no és aquesta la idea. És un acudit nefast, perdoneu. Però té a veure amb què, com que el marge d'error de les enquestes és dos i mig a cinc, queda un percentatge tan petit. Jo recordo la primera que vaig fer de l'enquesta metropolitana, que tinguessin iot, si fem la broma de l'iot, que també es preguntava, o que tinguessin majordom, o que tinguessin servei contractat, en sortien 6 persones. No pots fer res amb 6 persones, no pots fer cap tractament estadístic, m'enteneu? Segur que n'hi havia 4 més que no ho van dir. Però a més la majoria no t'obren, i si t'obren és el majordom, no és un altre. Majordom aquí queda molt estrany, però ja m'enteneu, el servei. Per tant, això no és tota l'estructura de classes, però és el gruix de l'estructura de classes, no només de Catalunya, seria paral·lela de l'estat espanyol, però també de la majoria de països europeus. Nosaltres això ho vam fer copiant la paraula, ara queda com lletja, però bueno, vam anar a veure'ls i tot, Però vull dir, el que feia Bourdieu a França amb el credoc francès. Bourdieu és un dels grans sociòlegs del segle XX, una magnífica persona que a més feia l'enquesta d'estructura social francesa. I pel PAC Catalunya vam anar a veure els anglesos, perquè ells feien panel. A França encara no feien el panel és això. Cada any anem a les mateixes cases per veure com viu la gent. Quina diferència hi ha entre les dues? El que fèiem a la metropolitana era, dèiem, hi ha un 15% d'aturats, per exemple és l'any 85, devia ser menys llavors, un 9, i a l'any 90 dèiem, hi ha un 15%, però no sabíem dels nostres entrevistats, perquè cada any la mostra era nova, quins havien estat entrevistats, aturats, si no els hi preguntàvem 5 anys enrere. Quan tu fas un panel, el que tens és que cada any saps l'evolució d'aquelles persones, per això es parla de longitudinal o transversal. Tu pots analitzar quant d'atur hi ha, però a més què ha passat amb les persones, quines han aconseguit sortir de l'atur, quines s'han cronificat. Enteneu la idea? O sigui, això és la diferència. Aquestes són dades del panel, del PAC Catalunya, Panel de Desigualtats i Estructura Social de Catalunya, any 2001-2002, i perquè s'entengui, això és a dir, a veure com us explico com ho vam fer. Com vaig de temps? Malament, molt just. Doncs llavors m'haureu de fer confiança, està ben fet. D'acord? Perquè això és una anàlisi de correspondències múltiples en totes les variables, 100 i pico de variables, quasi bé 200, en què busques, es fa un arbre jeràrquic, dient, és a dir, perquè m'entengueu, és com si fóssim això, tot Catalunya sou vosaltres, entesos? Què fa el sistema estadístic? Com que tinc tota la informació, 170 variables de cadascú de vosaltres, resulta que agafa de referent aleatòriament una persona, per exemple, és vostè, i busca qui més s'assembla de la sala a vostè. És a dir, que les seves respostes són molt semblants, viu de manera semblant. I llavors agrupa. D'acord? És aquest sistema i és un arbre jeràrquic. Al final tens tothom, però llavors tens en dos grups, m'enteneu? Fins tants grups com persones tinc, 5.500 en aquest cas. Sí? Què és el que havíem de veure aquí? Quina lògica tenien? És a dir, no vam fer una anàlisi teòrica, clar que la vam fer, però no vam predisposar quines eren les classes. Ens vam treure de relleu quines classes realment eren rellevants a Catalunya en el que té a veure amb oportunitats i condicions de vida. I ens va sortir això. Ens va sortir una classe mitjana i una classe treballadora que anava de més nivell de benestar a menys nivell de benestar. Però en els dos grups, i a sobre hi havia jerarquia. La classe mitjana sempre està per sobre de la classe treballadora, per dir-ho d'alguna manera, per seguretat en la posició. Però una cosa, us explico quines són, i ara vaig perquè si no m'avanço, perquè hi havia una de les coses més importants d'aquesta anàlisi, l'estava escrivint el 2005 i no sabia que venia la crisi ni m'ho pensava, perquè no, jo no sóc economista i a més jo crec que no l'hagués vist venir tampoc, però en tot cas, en aquell moment ja ens va sortir que hi havia posicions de classe consolidades que en la mesura que poden estar, d'acord? Això no és un contracte, no ho signes, això no és com la família real, que quan sí els hi han signat, o jo no sé què hem fet, i aquí estan i no hi haurà manera. La resta, això va depèn com va el vent, m'enteneu? La resta estem a disposició dels canvis que es produeixin de qualsevol tipus. Doncs, en aquest cas, teníem uns grups consolidats i un altre no. Perquè quin avantatge té el tipus d'anàlisi que vam fer? Que vam poder distingir subgrups. Perquè dins de la classe mitjana hi ha gent amb més... el que vam trobar són dues variables bàsiques. Més nivell de benestar, menys nivell de benestar i també el cicle de vida. Tenia molt a veure amb el cicle de vida. És a dir, tenir criatures t'arruïna. Així de Clausewitz. Entesos? És una de les pitjors coses que pot passar. Bueno, que pot passar econòmicament parlant, diríem. Què són les classes socials? Fixeu-vos. Començo per aquí. Això, tot això és classe mitjana i ens van aparèixer quatre grups. Classe mitjana salariada, classe mitjana propietària, que en teoria, teòricament, són dos grups diferenciats i de fet no hi havia manera que se'ns ajuntessin fins al final, per tant, la nostra anàlisi ho corroborava. Aquests treballen pel seu compte, aquests són gerents i tècnics alts d'empreses, per això són classe mitjana salariada. Sí? Aquí bàsicament teníem autònoms i petits propietaris de tot tipus d'empresa. Fixeu-vos que surt una mica així. La mica aquesta vol dir un percentatge que tenien. Això és 20 i pico i això era un 9%. Això és un 40%. Per això el topo és més gros. El cercle és més gros. Aquí tenim, per la banda de baix, menys nivell de benestar, la classe mitjana assalariada, que és com aquests. Com aquests, i aquests d'aquí també són com aquests, però són un projecte. Ara us explico. Qui són la classe mitjana salariana? Com us he dit, propietaris i tècnics alts. classe mitjana assalariada, directius i tècnics, d'acord? Aquí posa 7, 8, 9, 10, 11 perquè són aquestes categories. Director, gerent, tècnic alt, tècnic alta, tècnic mitjà, i en algun cas no, ja no teníem personal administratiu, sí, algun personal cap d'algun tipus de, per exemple, de la universitat, per exemple, d'acord? La classe mitjana assalariada ho tenim aquí. Per què fem aquesta diferència? No la vam fer nosaltres, ens va sortir a l'anàlisi que era significativa. Mireu, aquests d'aquí eren de classe mitjana i venien de classe mitjana o classe dominant. Tenien la casa pagada, per començar. I el que era més important, no vivien al dia. Hi havia una pregunta que al final es va descobrir com molt important. Jo vaig posar una pregunta que era: si vostès quedés sense feina, quant de temps sobreviuria mantenint l'estil de vida? Dieu-me l'any 2001-2002 quina era la mitjana de Catalunya. Un mes. És a dir, hi havia moltíssima gent que depenia del que ingressava directament. Vol dir que aquells que aquí eren iguals, però vivien el dia. A la que va arribar la crisi 2007-2008, vull fer l'anàlisi, l'hagués volgut fer, però és que jo els veia. Jo veia què va passar a Sant Cugat i què passava amb el tren a Sant Cugat. Perquè era la gent que el estil de vida no el podia mantenir. Eren gent que anaven a la Cerdanya el cap de setmana i a Berlín, perquè de no sé què, a Cerdanya tenien casa i tenien casa a l'Empordà. I anaven a Londres perquè era molt barat anar de rebaixes. Etcètera, etcètera. Estic parlant 2001-2002. Ara ja no sé ni què fa la gent, d'acord? Però, enteneu, l'estil de vida era exactament igual. Anaven a les mateixes escoles, tenien el mateix tipus de feina. Aquests estaven consolidats, aquests no. Però si el mercat segueix igual, i per algun temps s'ha seguit igual, perquè també va dependre, en aquí podem dir de la sort, si la teva empresa es va deslocalitzar o no el 2007-2008. Quina era la diferència? La crisi del 93 només afectava la classe proletària, però la de 2007-2008 va afectar la classe mitjana assalariada. I eren empreses que no tornaven, que no els necessitaven, i si anaven a buscar treball no tenien les mateixes condicions. I per tant això va ser un daltabaix important. Qui eren aquests? Els mateixos però joves. Estaven entrampats fins aquí, però la majoria arribarien aquí i altres es quedarien aquí. Eren joves, fins a 35 anys, entre 35 i 40, les criatures encara petites, i llavors eren aquest projecte, per dir-ho d'alguna manera. Què teníem aquí? La classe treballadora. Fixeu-vos, eh? Fixeu-vos, hi havia una part del grup que vivia així. Aquests d'aquí, grup 3 de la classe treballadora, eren els més vells. I aquest grup 1 de la classe treballadora eren gent, molts d'ells d'origen geogràfic, o sigui, no nascuts a Catalunya. Gent que, a més, es barrejava amb gent jove. Canviaven molt de feina, no tenien feina fixa, molts convivien en pisos amb altra gent. O sigui, era la situació amb més pobresa. Aquests d'aquí no arribaven a fi de mes. Per què? Perquè no gastaven més del que tenien, la majoria jubilats. I a sobre ajudaven aquests d'aquí, que eren fills d'aquests i tenien nets, tenien fills, eren fills que tenien fills. I la majoria de les coses se n'encarregava aquest grup. Aquest no arribava a fi de mes, deixava coses per pagar, aquests arribaven sense deutes i a sobre ajudaven, però no estiraven, el que es deia a casa meva, no estirar més el braç que la màniga. Qui eren aquests? Aquests van sortir per primera vegada, per això us explico allò del PAC Catalunya, va ser superinteressant, perquè crec que defineix Catalunya. Aquests eren petits empresaris, classe mitjana propietària, jubilats. La majoria agrícoles, la majoria de ramaderia, d'explotacions agràries, normalment familiars. Però eren gent que ens sortia amb nivell, diríem, de caix, si volem dir-ho així, de diners, com aquests, però tenien coixí. Vivien en una casa que era seva, normalment tenien alguna altra propietat o tenien terres, però sobretot tenien coixí. El que tenien eren pensions molt baixes. A més tenien vida cultural, tenien tot un altre seguit de qüestions que els feia situar en més nivell de benestar. Això és el mapa de Catalunya. Què vaig escriure en aquell moment, l'any 2005? I direu, carai, Cristina, 20 anys, doncs escolteu-me. En allà vaig dir, aquests es mantenen, aquests segurament alguns han passat a classe treballadora. Perquè hem tingut dues onades molt fortes que han sacsejat el mercat. I si us dic que la classe social es defineix pel mercat, les condicions d'existència, bàsicament, no exclusivament, sobretot, a l'òpera trobem gent de totes les classes socials, d'acord, es defineixen per això. No sabem què ha passat, com s'ha engruixit això i com s'ha empobrit, i tampoc sabem què ha passat amb aquests. Després d'això, i ja acabo perquè sé que ja deu anar tard, oi que sí? Vaig fer una anàlisi de joves. Classe social, desigualtats de partència i d'arribada al mercat laboral. Era interessantíssim. Interessantíssim. Dades de joventut de Catalunya. I llavors el que vam veure és, si anem aquí, vam veure que la classe mitjana tenia problemes grossos amb la seva descendència. Per què? Perquè la classe mitjana, independentment dels que tenen negoci i l'hereten, jo no sé aquí què està passant ara ells, però jo que sóc de Martorelles m'estic quedant sense cap tipus de botiga, és a dir, jo tinc 60, torno a dir-ho, gràcies per aguantar-ho, doncs els que tenen 65, 67, que els conec perquè no deixem de ser quasi bé de la mateixa quinta, els seus fills no segueixen amb el negoci, han estudiat, es dediquen a altres coses. Per tant, aquests negocis estan tancats. Què s'està trobant la classe mitjana? La classe mitjana, l'assalariada sobretot, ha donat a les criatures coneixement i amb això s'havien de posicionar. Però de la manera que està el mercat, i no només el mercat de l'habitatge, que posem el focus al mercat de l'habitatge i com a estructura social l'hem de posar en el mercat laboral, què és el que ens dona la capacitat per mantenir o per tenir unes condicions de vida i per triar un estil de vida determinat, doncs resulta que ha anat de mal en pitjor. En canvi, els de classe treballadora, perquè jo estic parlant de joves, els de classe treballadora era molt curiós, perquè feies l'anàlisi i quan marxen de casa, els de classe treballadora tenen més diners que els de classe mitjana. Per què? Primer perquè els pares els ajuden a pagar el pis. És a dir, els de classe mitjana no és tant que els ajudin, és més fàcil que heretin d'una tieta o de la iaia o de no sé qui. Però els de classe treballadora estalvien pels seus fills i per tant els ajuden. Però sobretot han començat a treballar a la fàbrica. El que passa que no hi haurà trajectòria de classe, m'enteneu? És un moment, és a dir, quan nosaltres parlem de classes socials, i això m'ho he saltat perquè no podíem fer tanta cosa, hem de parlar de quins són els grups, que és el que hem vist ara, eixos de desigualtat, la propietat, l'educació, qualificació, l'organització o el treball, que és la classe mitjana, i aquesta importància de la classe mitjana, però també de trajectòria de classe. Perquè la trajectòria de classe vol dir que nosaltres no tenim la mateixa classe des que naixem que ens anem a morir, que ens morim. La veritat és que hi ha força permanència, però no és un contracte, no són les castes de l'Índia que neixes en un determinat grup i et mores en determinat grup. No és la família real espanyola, entesos? És una cosa diferent. I per tant, hem de saber en quin moment de la trajectòria ens trobem i el que significa. I per acabar i prou, i de debò que acabo, també és molt important la unitat d'anàlisi en classe social. És a dir, el meu fill, el meu fill ara ja s'ha independitzat, però abans d'independitzar-se, quina classe social tenia? La del seu pare o la meva? La dels dos junts. No podem parlar de classe social només individualment. Ni jo tampoc ara, perquè jo tinc la meva classe social i de retruc la del meu home. I el meu home té la seva i la meva. Perquè les condicions materials d'existència acaben sent la suma o la resta de la classe social dels membres que comparteixen una llar. Sempre i quan no siguin habitacions llogades, evidentment. I ara callo. Ara callo.
Hola, moltes gràcies. Gràcies per la xerrada. Bueno, primer una cosa, com que es parla de desigualtats en salut, t'has de dir que, per exemple, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb l'equip de la doctora Carme Borrell, quasi cada any està fent enquestes sobre les desigualtats en salut, i és vital, l'esperança de vida a Pedralbes és molt més alta que la del Raval, per dir alguna cosa, i això, això ho ha fet molt. Però jo et faria una altra pregunta que em preocupa molt, perquè és sociologia. Què en penses d'aquests moviments d'aquesta generació Z que estan agafant i estan destrossant el sistema parlamentari a Madagascar, a Nepal, aquests joves que ara s'estan manifestant com amb el pensament com si es diguessin no tinc esperança i tinc que trencar-ho tot. I això s'està passant, està passant a bastants països, no? I això jo penso que és un problema de futur, no? Vull dir, és difícil això. Bueno, no ho sé.
Sí. No, no, t'hi poses per poc, eh? T'hi poses per poc. La Carme Borrell la conec. És a dir, nosaltres vam explicar l'enquesta metropolitana, vam anar a l'IMSS, a l'Institut Municipal de la Salut de Barcelona, els hi fèiem classes i va venir l'Eric Colin Wright. L'Eric Colin Wright és un dels pensadors més importants americà del marxisme. Es va morir ara fa poc. I aquest home venia perquè el convidava el Vicenç Navarro. I fèiem totes les discussions de classes socials en allà, i ha estat una cosa, tot i que ells fan servir la del Bolsón, que això no els hi perdonaré la vida, però aquest és un altre tema, perquè són diferents escales de mesurar, i en el món anglosaxó es fa servir molt aquesta del Bolsón, però no manté la diferència entre propietaris i no propietaris, i aquí es perd molt. Però així i tot, tu ho has dit, es veuen unes desigualtats importantíssimes. Anem al tema difícil. A veure, el que ens està passant, si haguéssim tingut temps, i jo us hagués explicat com és cada un d'aquests grups, com viuen, perquè és el que vam veure, què volen, què tenen, etc. I a més, si hagués fet el de l'enquesta de joventut encara més, a veure, ho diré molt ràpidament i per tant molt poc polidament, però jo crec que així tothom ho entendrà. Hem criat totes les criatures com si fossin fills no d'allà de classe mitjana, sinó de classe dominant. Entesos? Els hem criat en els drets, que està molt bé, perquè venim nosaltres, a més, en el cas espanyol, que no s'aplica a altres llocs, perquè també està passant als Estats Units, evidentment, però que també està passant a Anglaterra. Hi ha altres països, evidentment, que tenen dictadures que han durat més que la nostra. Però no les obligacions. I a més, en el cas nostre, que és el que conec millor, els altres països no, no en puc parlar perquè no, us faria com a turista i tampoc he anat a tants llocs, i això no és el que toca en una xerrada com aquesta. El que s'està passant és que no hem sabut transmetre la idea, i més en democràcia, que o conserves els drets i el sistema democràtic, o tot això cau com un castell de cartes. I això no ho hem sabut transmetre. Si hi ha algun professor a la sala, que no se m'enfadi, si us plau, professor, professora, mestre, mestre, perquè ho dic amb tot el respecte del món, però el progrés adequadament no ha anat bé. La idea era molt bona, era no posar etiquetes. Jo que sóc sociòloga, no, el meu fill, que no hi havia manera que aprengués a llegir, doncs li hagués anat molt bé en el seu moment que hi hagués el progrés adequadament. Però això s'ha pervertit en una idea de que tot val, tot serveix, tot de poca profunditat, molt poca profunditat, poquíssima, i menys encara a complexitat de les coses. I les coses són complexes, i s'ha d'aprendre la complexitat. Ni a la universitat ho estem fent, perquè veieu que jo no em poso en el sistema educatiu per allò amb una persona en concret, perquè és que Déu-n'hi-do el que deu tenir l'aula, perquè jo veig el que m'arriba. O sigui, la gent que està provant ara la universitat, 30 anys enrere, jo fa 31 anys que estic a Girona donant classe, i abans havia donat a l'Autònoma, no hagués aprovat ni de casualitat, escolteu-me. M'enteneu? O sigui, va d'això. Jo els dic als meus alumnes desesperada, ara perquè fa 4 anys que dono molt poques classes, però abans jo els deia desesperada ja. Els deia, és que el que més em fot de que no sapigueu és que seré vella i estaré a les vostres mans. Ho enteneu? És que va d'això. Ja no va de si tindran una idea de món que no serà la que jo vulgui, que ja pot ser, sinó que va de que ens hem descavalcat del coneixement, de la rigorositat, i això no pot ser. I això no pot ser, perquè tenim més informació que mai i estem més desinformats que mai perquè no tenim una neurona lliure o entrenada per fer l'interrogant que toca. I el nostre món, això els anarquistes ho tenien claríssim, deien educar el poble, perquè llavors no ho pots manipular. I ara som molt fàcilment manipulables, tots i totes. També no de la ciència, perquè no podem parlar del Covid i després t'enfadaries tu amb mi segurament, però si jo dic el que penso del que va passar quan el Covid, ja he dit alguna cosa respecte de tancar els negocis i cobrar els impostos, però també de que hi havia, per sort ara tenim el dels ports senglars i com a mínim el comitè d'experts sabré qui són. Però jo el Covid no vaig saber qui eren els comitè d'experts, eh? Això em fa més por que aquests que no sé què fan. Per què? Perquè, ostres, a l'època del coneixement científic, i jo em pot agradar més un expert que un altre, però per això és un comitè, perquè gent reputada que ha estat tota la seva vida, i mai ens diuen, no, és que clar, no direm els noms perquè s'exposen, si els comitès científics els fan perquè t'avalin. Però el primer que et dona seguretat és els noms que hi ha, i es poden equivocar com tothom. I més amb una cosa que no sabíem ni què era. Bueno, sí que devia saber algú que era, però m'enteneu? Que era una cosa que ens va sobrepassar. Carai, i a sobre veia els tres militars allà posats cada dia. Doncs jo, clar, i després ara veig lo de les mascaretes i dic, ja ho entenc, el comitè ja m'imagino què devia ser. Enteneu? I si no és així, hem de fer les preguntes pertinents. Jo no tinc a classe gent que em faci preguntes ja. Els has d'obligar que et facin una pregunta. Perquè no tenen l'interès de fer-la. També el tancar-nos en el Covid, jo com a sociòloga, o sigui, mirem, que poguessin sortir els gossos a passejar i no pogués sortir la gent, i ho dic jo que tinc gos, eh? Que mira que el tenia magre perquè aquell m'ho destrossa tot i li vaig dir, bueno, li havia de fer un petó cada dia. Però és que l'animalada és tan grossa que poguessin sortir els gossos i no sortir les persones, jo, de debò, m'enteneu? I direu, no, clar, perquè sí, segur que s'havia de mantenir una certa distància, però carai, jo vaig sortir amb el meu gos i tot el meu barri, jo soc de poble, tot el barri, ens trobàvem i manteníem les distàncies perquè la gent són molt obedients. Veu veure lo domesticats que arribem a estar? O sigui, que tenim una societat ara que hem perdut una mica el nord, perquè ens hem com acomodat pensant que els drets te'ls porten a casa. I els drets els lluites cada dia o ja no hi ets a temps. A més, en una societat que cada vegada més es polaritza, cada vegada més desigual, vol dir que cada vegada jo tindré menys oportunitats de viure mínimament bé. El significa el que signifiqui això a Catalunya quan en tingui, no sé, no. L'esperança de vida és 81-84, no? 84. 86, jo em sembla. Les dones, 86. No, 81. Em sembla que la mitjana, que no sé si queda 84 o una cosa així, no? Però vull dir, o sigui, i els drets, ho veieu com anem perdent de drets? En perdem sense parar. Sense parar. I a més, estem molt distrets. Estem molt distrets. Primer, amb el telèfon, que avui no l'he trobat, no sé què n'he fet, però jo mateixa, quantes hores perdem? O sigui, els algoritmes estan fets per capturar-nos. Si comprem, millor, però si encara no comprem, és per tenir-nos. Capturen el nostre temps. Tot això és temps que no parles amb les veïnes, que no xerres, que no te n'enteres del que passa i de moltes altres coses més. És a dir, l'estil de vida ara ens està jugant una mala passada. I no ens rebel·lem perquè tenim masses hipoteques que pagar, tenim moltes i molt grosses. I hi ha tot un seguit d'elements que fan que espero que, no ho sé, és que ara no sé com dir-ho això, que no arribem a tenir que lamentar que no ens hem posat a on tocava quan tocava. I això és difícil dir-ho en un cas com el català i després de tot el moviment independentista, perquè això va ser de les millors coses que s'ha fet al món mai, més igual si sou independentistes o no. Això va ser espectacular. Ara, tot el control de l'Estat i tota la repressió també ha fet, i només faltava el Covid, també ha fet que tornem a casa, cosa que entenc, el que no entenc és que hàgim descavalcat tot el que es guanyava i tot el que hi havia en joc de drets. Mireu, l'únic que ens manté i ens pot mantenir cohesionats i ha de ser la nostra lluita, i després s'expressaran el que sigui, és els drets fonamentals. Dieu-li drets humans o drets fonamentals, és igual. Drets fonamentals és els de la Carta Europea, d'acord? Que són una mica més llargs, més propers dels drets humans. Doncs això és el que no hem de perdre de vista. I carai, amb això de que si no són dels meus o si fan no sé què o si no sé quantos, doncs a mi ja m'està bé, perquè d'això cada vegada va caient un dret, cada vegada va caient un dret i no es recupera. No el trobes a faltar fins que no et toquen a tu la cresta, mentre el dit troquen els altres mires cap a una altra banda. Així se'ns va. Però això comença al pati de les escoles també, eh? Això comença per tot arreu, això comença al carrer, això comença a tot arreu. Això comença, jo que visc, jo per anar a casa meva he de passar per davant del camp de futbol, això ho explico sempre perquè em posa els nervis, doncs, i és de sentit únic, i aquí hi ha per aparcar, doncs deixen, ai, no és de sentit únic, perdó, és de pujar i baixar, i aquí hi ha per aparcar, doncs sempre hi ha algú que, bueno, sempre, sistemàticament, les criatures ara es deixen d'anar a la porta de l'entrada, i a sobre, no arrenquis, abans no hagi travessat, perquè tens un problema amb el qui condueix, més igual que sigui pare o mare, amb la mateixa criatura i amb els que l'esperen. Clar? Què significa això, el jo? El que jo vull, el que jo necessito, el que a mi m'interessa, i salvant distàncies, i que no tots els casos són iguals, hem criat les criatures amb el jo. Què vol, què necessita, què ha d'estudiar? Estudiem amb ell, dic, sí, home, no em faltava, jo ja he anat a la universitat i encara hi soc, com diu el meu home, a veure si treus d'una vegada el títol i deixes d'anar a la universitat. El mal ferit, això li deia la meva criatura quan era petit. I ell li ho deia, la mama encara va a la universitat, com dir, no se n'acaba de sortir. És molt conyon el meu home. Alguna altra consulta? Podeu dissentir amb alguna cosa? Podeu...
No, dissentir no, però el que no hi hagi més enquestes, això està fet expressament.
I tant! I tant!
Això és la política, és a dir, si hi haguessin més enquestes sortirien unes desigualtats tan bèsties de fa 20-25 anys o...
Exacte.
Jo mateixa soc jubilada, però abans era funcionària. Quan vaig començar a treballar, el meu era el sou complementari d'una dona i l'home era el que guanyava més. Ara busca els funcionaris, busca els que guanyen molt més del que guanyava abans qualsevol persona que treballava, per compte aliè o per compte propi, no importa.
Sí.
Vull dir que això està fet absolutament expressament. Anem a una idiocràcia total i intel·ligència artificial i és el que hi ha. I aquesta gent ens pagarà les pensions, no hi arribarem.
Jo li tinc dit al meu fill, jo no vull anar a una residència de la tercera edat. A mi em portes un hotel de 5 estrelles. I això ho he sentit des de que té 5 anys. Perquè vaig pensar, aquest és fill únic, com a mínim que quedi mig equilibrat i no ens ha sortit tant... Bueno, és igual. La qüestió. No interessa mai anàlisis d'estructura social. Mai. Fixeu-vos, als anys 70 apareix la paraula esclosos. Els francesos, a més, surt de França, eh? Surt de la literatura científica francesa, la idea d'esclòs. Que ve a dir, hi ha una gent pobra, que pobra, no acaba d'en sortir-se, té problemes, però el que fem és obviar que són d'una determinada classe, que hi ha una estructura que no els deixa, que són aquestes variables que us deia de la dimensió de l'estructura social, i parlem de col·lectius. De manera que els estats de benestar, si tu llegeixes els primers pactes d'estat de benestar després de la Segona Guerra Mundial, parlaven de classes socials. De fet, es fa per la lluita que hi havia dins dels països, la lluita obrera. I tot el malestar, si li voleu dir així, de fet era una guerra encoberta, que no es podien permetre als països perquè havien de recuperar-se de la guerra. I llavors fan un pacte de classes. Tu ara mira qualsevol pacte d'estat de benestar, la paraula classe social no surt enlloc. I en canvi hi ha polítiques, hi ha àmbits especials pels col·lectius exclosos. És invisibilitzar que hi ha una estructura i que el capitalisme ho necessita. Aquí no et puc dir qui només no ho necessita, perquè també la tenien els comunistes, eh? Els comunistes, en comptes de ser aquesta classe, classe mitjana i classe treballadora, era la classe del partit i la resta. Però hi era l'estructura de classes, m'enteneu? Ai, quina casualitat! casualitat, tots tenien casa al Bosco. Ai, quina casualitat, sí que podien estudiar el que volien. Ai, quina casualitat, eren més llestos els seus fills. I un rara, m'enteneu, hi havia tràfic d'influències. Vull dir que això no li interessa cap estat, li interessa molt més dir hem d'ajudar certa gent. Saps? És com si fos culpa de la gent. Es passa a que no han estudiat prou o no s'esforcen prou. Ho han tingut fins i tot mala sort. Però en canvi invisibilitzem això i la idea de classe social s'havia arribat a dir que havia desaparegut perquè tots érem classes mitjanes. Carai, mireu les dades. Hi havia un 20% de pobresa persistent en els països i només havíeu de mirar des de l'any 73 l'atur estructural i el que significa i perquè hi ha les estructures familiars com entenen. Perquè si no seria gent, tindria molta més gent als carrers, o sense casa, o en situacions pitjors. Però, quan el 2007-2008 es va haver de tornar a parlar del terme de classe social, i va començar tothom a parlar de classe, però me deien barbaritats, que és la, bueno, com si jo digués alguna malaltia, m'entens? Si no ets del rap, doncs jo què sé, que diré de... no ho sé de què diré, perquè no sé ni dir un nom, m'entesos? Però ningú va posar diners sobre la taula per tornar a fer enquestes. Perquè les enquestes que haguessin mostrat el declassament, que haguessin mostrat la polarització. Jo estic en la facultat d'Econòmiques. Els d'Econòmiques cada 2x3 fan rànquings dels més rics i de quina gent s'ha enriquit i quan... I això sí que ho fan, saps? Sabeu? De cada milió, quants pobres hi ha, quants rics hi ha, això ho veig cada dia. I s'està polaritzant, es va polaritzar en alguns països més que altres, perquè això sí que depèn també de les polítiques que s'adopten, que cada estat adopta, i no té res a veure amb ser de dretes o d'esquerres, eh? Té a veure amb tenir una mica més de sentit comú o no. I es veu claríssimament com va augmentar la desigualtat en cada una de les crisis que hem tingut, i la del Covid especialment. I també veiem gent que s'enriqueix tot d'una amb aquestes situacions. No, hi ha una gran separació.
Hola.
A mi m'agradaria trobar alguna solució perquè aquests grups d'extrema dreta que estan sortint,
l'últim que he llegit es diu La Busca, està als Estats Units, a Espanya...
Estan coordinats, eh?
Sí, que em sembla que poden fer molt mal. I la cosa seria que què els hem de dir a aquesta gent perquè es tranquil·litzin? Perquè això, molt malament, no?
Mira, això que et diré potser no t'agradarà ni mica, però què els hem de dir als d'esquerres perquè deixin de fer les animalades de dretes que fan? I potser així no engreixen a falta. Perquè als altres no hi ha manera, no hi ha discurs possible. Amb una persona que és de, no tens possibilitat de discurs i la majoria de les coses que passen és perquè ho s'engreixa des de l'esquerra. Hi ha massa gent ocupant l'espai d'esquerres que l'únic que fa és política de dretes. I això és un problema. I és un problema molt gros. I diràs, ets més impenitent, això m'han dit molts amics meus, eh? Sempre critico més a les esquerres que a les dretes. Però per què? Perquè ja sé els altres que són, ja sé de què són. El que em preocupa és tu que dissimules, m'entens? I estàs fent el mateix. Perquè em deixes sense opció a la transformació. Jo ja sé que les dretes no transformarà, ja ho sé. No m'enganyen amb això. El problema és tothom que es posa l'etiqueta d'esquerres i m'enganya. Perquè a més això sí que engreixa l'altre. És a dir, quan aquí es va fer el 155 va ser possible perquè no pel PP, pel PSOE. Si el PSOE hagués dit ni pensaments, perquè això va contra la Constitució, que és el que havia d'haver dit, no s'hagués passat aquesta frontera. Ara ho començarà a repetir, però a mi no em consola això. Perquè ja és un dret que hem perdut tots i totes. És una interpretació que van deixar passar. I la van deixar passar perquè van pensar que els hi convenia electoralment. Això és el que ens trobem ara amb els partits. Jo sóc molt crítica amb els partits, molt. I sort que tenim gent que es dedica als partits, m'enteneu. Però alhora és que, per començar, no deixaria que fos la professió de la seva vida. No deixaria mai. 4 anys i fora. 6 anys i fora. No pot ser. No pot ser perquè s'està pervertint massa, massa, perquè els assents, els veus, i t'expliquen una cosa un dia i al cap de 6 anys dius però què t'està dient això si abans deia això, altre què ha passat entre mig? O alguna foto, no feu escalfar perquè dic coses que no toquen, o alguna foto que no toca, o que senzillament veu perillar sortir d'acord d'això? És que, escolteu-me, és que són faves comptades al final. I això és molt impenitent el que estic dient, perquè no està bé posar tots els polítics i totes les polítiques en el mateix sac. Però és el mainstreaming, sabeu què vull dir? És una tendència general, és el mateix que he dit amb les criatures. No és que siguin tots i totes, ni tots els pares i mares han educat igual. I antigament ja n'hi havia, però la norma, això se'n diu imperatiu institucional en sociologia. El que és normal, el que s'ha convertit en la normalitat, és això. És això. És a dir, nosaltres tenim pares que venen a la universitat, si us plau, perquè la filla o el fill ha suspès. No riem, que jo em crearé un munt de perspectiva amb això, jo dic, però a veure. No, és que, enteneu? I que quan els hi dius, no pot entrar vostè. Vostè no entra, jo he de parlar amb el seu fill o filla. I punt. No ho entenen. I es genera una situació, és com això que deies de l'extrema dreta, no hi ha diàleg possible, perquè no t'entenen. Diuen, és el meu fill, la meva filla. Dic, escolti, és que m'és igual. És el meu alumne. I l'únic que he de conèixer com a alumne és amb ell, no amb vostè. No ho entenen. I són majors. Bueno, aquesta és l'altra. Truquen i pregunten, el meu fill ha vingut a pràctiques? Això. Jo no faig pràctiques, però ara com que ara acabo, per sort, he estat secretària general 4 anys de la Universitat de Girona i això m'ha donat una de coneixement. Coneixement que potser estava millor sense saber-ho, però vaja. Em diuen, vaig a una d'això, és una trobada, i diuen, clar, és que truquen i diuen, el meu fill ha vingut a pràctiques? I dic, és que no ho podem preguntar. Nosaltres ara sabeu tot el tema que delicat és de la protecció de dades, a més, però escolta, no és el més bo. És una de les persones, no us diré de quina facultat, me'n moro de ganes, però no us ho dic, de quina facultat que s'encarrega de pràctiques i diu, jo com a mare em solidaritzo amb ella i tant que li diré, jo dic, jo t'obriré un expedient? Com a secretària, com a funcionària no pots fer-ho? No, és que no pots fer-ho, però lo al·lucinant és que estem tenint la discussió. Hem deixat de llegir el que ens toca fer. I això és molt cansat, per això dèieu del progrés adequadament. No, ja ni dèieu que progressi adequadament, en aquest sentit. I jo era partidària del progrés adequadament, perquè la meva perla li va costar, és així, m'enteneu? Però, és que ho hem pervertit. I t'ho trobes a la feina i et diuen, jo com a mare en petits, ho dic, doncs, és que, i li dius, primer li dius bé, li dius, escolta, que t'hauria d'obrir una expedient si fas això, i ara ja penso, és que m'ho apunto i vaig a veure què fa la feina, però no podem estar controlant, i més funcionaris públics han de saber-ho, tu has de llegir quines responsabilitats tens a la teva feina, i a vegades t'equivoques com tothom, i a vegades, bueno, doncs tens, però com a mínim, saber-les i respectar-les. Ah, no, empatitzo. Dic, doncs vés empatitzant, així anem. Què passa? Tu no empatitzes i llavors ets la rara. Perquè, clar, amb la Cristina no es pot parlar. Clar que es pot parlar, però fes el que et toca. Però acaba sent la norma. I això és el que és perillós. Per això passa això que tu has dit. Per això que tu deies. Perquè canvia l'imperatiu institucional. És a dir, no podem deixar només en els responsables tots i totes com a comunitat. Hem de fer la nostra part de la feina. Mireu, jo que em dedico a gènere. A mi, els meus amics, els meus companys, i ara ja els que em coneixen, i tenen ganes de perdre'm de vista també, no diré que no, saben que un acudit de gènere davant meu no es fa. Perquè no només no ric, sinó que dic, però tu te n'adones del mal que fa això? Perquè una dona que acaben matant o acaben picant és perquè normalitzem que es pot riure doncs del cos o del que fan o de si no saben o si no saben cap on girar o si no sé què. Clar, primer és molt antipàtic fer això, perquè tots tenim ganes de riure i de tenir, però és que si no ens hi posem no canvia mai. No canvia mai. I llavors no podem esperar que només canviï. A nivell estructural depèn de la responsabilitat de cadascú. El canvi és més gran, però el nostre també hi ha de ser. Si nosaltres no estem al carrer, una de les coses pitjor que ha fet el Covid és que ens ha tornat a casa. Ho van fer els tribunals, però també el Covid, El Covid ens va tancar a casa. I va anar molt bé des del punt de vista de la pau social. Què significa la pau social? Significa deixar-ho tot com està, I no anem a fer exacte. Enteneu? O sigui, i no dic que no haguéssim d'estar tancats, perquè quan dic això hi ha algun metge que s'ho va, un metgessa que s'ho va passar fatal i diu ara només ens falta aquesta, saps? Dient aquí que hi ha... Però hem d'entendre què significa. Els nanos que tinc ara, que van passar Covid tancats a casa, nanos i nanes, mare de Déu, per les relacions, no fan més relacions a les relacions. Vull dir, parlar molt del costat, eh? Vull dir, no saben fer això, ni consideren que és necessari. L'altre dia em diu el Marcel, que el Marcel deu estar, jo tenia unes ganes de perdre'm de l'assignatura, i jo, Marcel, què, per què fas aquesta cara? I jo, pobre, i és bon nano, perquè ni tan sols se'm rebota ni res, eh? I em diu l'altre dia, un altre de la classe em diu, escolta, que el Marcel té problemes amb les, amb el treball del TPG, que els hem de fer un tutor i hem de signar. I diu, i qui vols, Marcel, em vols a mi? Diu, no. I dic, doncs a qui vols? Diu, fulanet. Dic, doncs vés al despatx. Ja pots anar i no sé, i diu, i jo per què d'anar al despatx? Ja li he fet un mail. Els hi fa por el contacte, ja que et direu, home, això estàs parlant d'un... Però ho notes. És molt trist que els hi faci por el contacte. Dic, carai, que et deixo una... Vés-te'n i soluciona-lo del... No vull anar de cap de les maneres al despatx. Ja li he fet un mail, ja li faré un altre. Escolta, és presencial aquesta universitat, vés-hi, i és superbon tio. Però clar, estic parlant d'una persona de 24 anys, eh? Poca conya, eh? No, m'he passat 22. Però m'enteneu? I a l'hora de treballar què? I a l'hora de més coses què? Hi ha una mà, em sembla, allà dalt.
Gràcies. Bona tarda. Una pregunta, amb tot això que va sortint ara últimament, això que estàs parlant ara, l'últim que has parlat ara, a veure, quina opinió tens del país, per exemple, últimament ha estat a Argentina,
sí.
Passat, i a veure, l'Argentina s'ha anat degradant i empobrint, perquè des del peronisme, doncs cada govern tenia que donar una mica més, i una mica més, i una mica més, i ara es trobaven ja doncs, que la gent preferia viure del cuento, viure del papestat, que no anar a treballar o anar a buscar feina, i això és una realitat, diríem, no? I aleshores, molt, he parlat amb argentins, i em deien que el pitjor mal que han tingut ells, que és un contrasentit, però ells ho diuen, és el peronisme, perquè va començar a donar. I ara tenim en Milei que ha de revertir el pas, diguem, no? Ha de dir això no, això ho tallo, això ho torno a tallar i això ho torno a tallar. Quina opinió tens d'això?
Ostres, és que m'ho poses molt difícil, perquè jo a Argentina vaig veure, jo vaig estar a Argentina abans del Corralito. Jo vaig veure Misiones, professors i professores de primària, que allà no es diu així, estaven acampats a la plaça. Misiones és a la part que toca amb Argentina i Paraguai, a prop de les Catarates, d'acord? Doncs en aquella plaça jo vaig veure gent acampada que portava molt de temps i també vaig veure policia muntada a cavall donant d'hòsties d'una manera com aquí, vale? Després amb el procés. Allà era més exagerat perquè portaven d'això de fusta, vale? I això ho vaig veure, i la policia muntada a cavall. Perquè, i l'únic que feien allà era que no cobraven, feia 6 mesos que no cobraven, però feia 2 anys que anaven tenint problemes amb el sou, diríem. Clar, jo no he estudiat a Argentina i he tornat després. L'última vegada que vaig anar-hi va ser el 2007, que vaig anar al Foro Social Mundial. Vaig anar a Brasil, però vaig passar. És que nosaltres teníem un grup d'anàlisi que anàvem a fer treballs amb Nicaragua, amb Argentina, amb Brasil i amb Paraguai. A veure, és més complex que això, és més complex que això. És a dir, el que ha passat allà des de la meva perspectiva era que no, en el seu moment tiraven de mà d'obra molt barata. Això és el mateix que està passant a Rússia. A Rússia tenen tota la immigració que no necessiten tecnificar-se perquè tenen immigració amb mà d'obra molt barata que ve dels països del costat, venen turcs i venen etc. Allà tenien una barbaritat de gent, és un país immens, jo només he vist una petita part, i tenien una gran mà d'obra, però un ingent, un proletariat diríem, que li podien pagar el que volien i això els feia anar bé, no havien de, no havien d'enfortir, diguem, tota la part d'inversió tecnològica, i de l'altra tenien un estat molt corrupte. I això va ser per mi la bomba, no és tant que fos el peronisme o el que donés, tots els estats quan són corruptes vol dir que fan relacions clientelars, unes o unes altres, d'un tipus o d'un altre. Aquí també hi ha relacions clientelars, aquí a Catalunya no tant, però més tant a Andalusia o més tant a Extremadura. I llavors tot això es pot fer independentment de que se sigui d'un tipus d'empreses o d'esquerra, com deia. Allà el que va haver-hi és una gran fallida de l'Estat en aquest sentit. I jo crec que això ho va complicar i molt. I ho complica, i no et podré contestar, ho complica també perquè ells tenien l'orgull de ser la part noble d'Amèrica Llatina. O almenys això és el que et deien a tort i a dret quan hi anaves a la universitat. O sigui, els altres, jo me'n recordo com parlaven dels brasilers, però com si fossin bèsties parlaven dels brasilers. I me'n recordo l'última vegada que hi vaig anar, que els brasilers venien de vacances a Argentina perquè havia fet el tomb la cosa. I no podien suportar, però fins i tot el taxista, fins i tot el taxista dient-me que serien los monos estos ahora vienen a nuestras playas, quan eren ells els que canviaven la d'això. I això va ser un gran daltabaix pel país, però jo no he fet l'anàlisi i no ho sé. Tenien dues estructures socials, com tota Amèrica Llatina, i això és sempre molt perillós, la regular i la irregular, vale? I convivien les dues. Va fer crash la regular i va passar a ser tan irregular com l'altra. Clar, això porta a una... Jo no havia vist faveles a Argentina, i me'n recordo la segona vegada que hi vaig anar, ja hi havia de l'aeroport fins al centre de la ciutat tot de faveles, jo les havia vist a Brasil, en allà no. O sigui, es va produir un declassament impressionant, i a Paraguai encara més, perquè eren completament dependents d'Argentina. I jo recordo a Paraguai, una urbanització que hi havia impressionant, d'aquestes que van amb carret de golf, i veies les mateixes cases, una superbé i la del costat que queia trossos, depenia si treballava per Argentina o no. I era una organització que la van crear uns americans, que aquests quan tocava aquest dissabte festa de Hawaii, i amb un avió portaven els músics de Hawaii al menjar de Hawaii, estic parlant d'aquest nivell, i eren professors d'universitat també els que vivien allà. Però jo no et puc explicar més d'això, perquè jo no he analitzat l'estructura argentina. I per tant, sí que hi ha sempre un perill quan no és l'economia la que va. L'economia és la que ha d'anar, però ha de donar prou oportunitats a tothom. És a dir, l'existència de classe mitjana, si m'ho preguntes així, és bàsica. I als països de Llatinoamèrica és molt prima o no n'hi ha. Hi ha la classe dominant i aquesta d'això. I això fa molt que sigui molt més fàcil que uns siguin completament dependents i els altres no. Saps què em preocupa a mi? Que abans tu ho has dit i no t'he contestat. Què passarà amb la intel·ligència artificial? I què passarà amb la renda garantida de ciutadania, que és com li vam dir aquí a Catalunya, o la renda bàsica? A mi em preocupa això. Em preocupa molt. Perquè es pot assemblar molt. O no. Depèn de com ho fem. Tot depèn de com ho utilitzes i per què ho utilitzes. La renda bàsica o la renda garantida de ciutadania, mireu, si la poses en una balança amb tots els ajuts que hi ha ara, jo això vaig fer l'anàlisi quan hi havia la Dolors Bassa, perquè ella m'ho va demanar, doncs tampoc està tan malament. Sabeu per què? Perdoneu, per una raó molt senzilla. Quan tu has de sobreviure, i això només ho sap la gent que no té diners, que no té diners per menjar, et lleves i te'n vas a dormir pensant si menjaràs o no. Que en el camp, en el bosc, es tradueix en anar a buscar algú que estigui penjat per algun lloc, aquí es tracta, ara em toca anar a Càritas, dimarts em donen sopa no sé què, dimecres no sé què, però ja no hi ha manera de sortir del d'això, perquè quan vas a buscar feina, si t'has de preocupar per menjar? Des d'aquest sentit em sembla molt bé que hi hagi la renda garantida de ciutadania, no t'has de preocupar dels ingressos mínims i pots dedicar-te a estudiar o a buscar feina, però clar, això ha de ser realment així. L'altre és que hi ha unes desigualtats importantíssimes, ja que parlem de desigualtats, entre poble i poble, quin tipus d'ajuts es donen o no. Per què? N'hi ha 100 i pico, però 100 i pico de llarg. És impossible que els treballadors i treballadores socials sàpiguen de tots els ajuts. Hi ha algun poble que algun sap molt de, no sé, ara ho diré malament, de l'ajut amb no sé què, i allà veus que tothom, pràcticament tothom ho té, i amb uns altres no, això es va fer l'anàlisi, perquè és impossible amb tanta cosa. Ha de ser una cosa, la intel·ligència artificial hauria de servir per organitzar bé això. Però clar, fa més poc una pedregada, perquè segons com facis l'algoritme, per començar ja comencen a dir que estem pagant menys rendes garantides que es pagaven abans, des de que tenim algoritme. I en medicina tenim menys visites que mai i més maldonades des de que tenim algoritme. No cal que m'ho diguin que entenen, jo ho veig cada vegada que em canvia la visita del meu pare. I és sense parar. I és sense parar. O sigui, el de la intel·ligència artificial no ens hauria per què d'anar malament, però si tenim un govern, segons com el tinguem, ens anirà molt malament. I recordeu, per determinades empreses, i cada vegada en tenim menys de petit empresari, tot i que a Catalunya són majoritàries, ja ho sabeu, però estan desapareixent, a marxes forçades, els hi va més bé un robot que una persona. Tingueu-ho ben clar, això, eh? Tingueu-ho ben clar. No protesta, no diu vis molt lluny, si em canvies, si m'has de portar a l'altra fàbrica que tens allà no em mira bé, et pugen amb un camió i t'hi porten, etc. Ara sembla una sèrie d'aquestes de Netflix, ara ja no segueixo per què. Ja no segueixo per què.
Doncs donarem per acabar la conferència.